migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Atenció, perquè se'ns tira a sobre fred, eh? Fred del bo que deixarà neu sobretot cap a Ponent. Després ja entrarem més en detall. Però ara parlarem del que se'ns tira també a sobre, i és l'arribada, la gran festa que ens queda d'aquesta època nadalenca, això és l'arribada de Ses Majestats, els Reis d'Orient, a tots els pobles i ciutats de Catalunya. I una de les qüestions que segurament molts pares i mares estan pensant és com escollir una joguina adequada per un nen. Com s'ha d'escollir això? Quina és la joguina més adequada? Clar, mireu, ja no només això, cadascú ja sabrà que a casa seva fa el que creu que ha de fer. Però hi ha coses bàsiques que sí que hem de tenir en compte, sobretot amb l'experiència que tenim a les nostres esquenes. La primera d'aquestes és les pantalles. Jocs de pantalla, sí, no, a partir de quina edat, quin tipus de jocs. Després, cal regalar moltes coses o no? Molta quantitat o no? Perquè, clar, a nosaltres els pares ens fa molta il·lusió que els Reis portin moltes coses als nanos, però això pot ser contraproduent. Van parlant de regals i de joguines adequades, bé, de consells, bàsicament, insisteixo, que després cadascú a casa seva fa el que creu que ha de fer. Però parlem amb la Clara Valls, que és professora del desenvolupament de la Universitat Abat Oliba Ceu. Clara, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, encantada.
Bé, és important que els nanos juguin, això ho tenim clar, no? Això queda clar i, a més, és un dret reconegut. Però quina és la joguina més adequada?
Mira, evidentment que és important que juguin i, per tant, com estàs dient, el més important serà el joc, no la joguina. Ah. És a dir, no és imprescindible la joguina perquè juguin els nens, no?
Això és veritat.
Tots ho sabem, que amb un bastó i alguna mica de material gens estructurat es poden muntar unes pel·lícules impressionants. Llavors, quan em preguntes per una joguina, és veritat que és una situació poc habitual, perquè en realitat en tenen moltes, els nens, cada any se'ls regalen, tenen tiets, familiars, cosins, amics, i la importància aquí rau, per mi, en que controlem la quantitat de joguines, no? Mm-hmm. Primer, poques joguines, perquè ja et dic, ells tenen molta capacitat de treure suc de poca cosa, no? Llavors, poques joguines per evitar aquest consumisme en què estem.
Però això ho veiem molt clarament, això de que poca cosa treuen suc, ho veiem clarament perquè no és la primera vegada que, sobretot els més petits, els més grans igual ja tenen altres conceptes, no? de joguina, no? Però els més petits, amb el, més que la joguina, és el cartró que està cobrint la joguina amb el que juguen. Vull dir, són coses al·lucinants en aquest cas.
Sí, amb qualsevol material de casa quotidià ja poden jugar, des dels més petits, a nivell més sensorial, més motriu, fins als més grandets ja a nivell de joc simbòlic, no? Es poden muntar, ja et dic, unes narracions amb poca cosa, amb poques joguines comprades, diguéssim.
Però que parlaves de la quantitat de regals, Clara.
Sí, en primer lloc la quantitat, no? Que siguin pocs, perquè si no, no valoren el que tenen.
D'acord.
Si en tenim molts, doncs els podem regalar a altres nens més petits, perquè ja hem crescut, altres persones, no?, que no en tinguin. En segon lloc, important la varietat, que siguin jocs diferents, no? Per què? Perquè els nens puguin desenvolupar totes les seves potencialitats. Si no tenim jocs de taula, doncs tirem per aquí. Si no tenim jocs a l'aire lliure, doncs tirem per aquí. No regales sempre el mateix tipus de joguina, no? Perquè els nens es puguin desenvolupar de forma més integral. Mm. I en últim lloc, que la joguina estigui ajustada a la seva etapa del desenvolupament, perquè puguin, no, desenvolupar i créixer en totes les seves possibilitats, no, en aquella àrea que els hi toca. No ens saltem, no? No cremem etapes, diguéssim. Mm. Seria important, també.
Realment, quan comença, vull dir, la imaginació aquí juga un paper important i els nens en tenen, i un munt, possiblement és aquí el que hem d'estimular, no?
Sí, la imaginació és importantíssima, i a vegades és com que creem un pensament dicotòmic entre tot el que seria el joc i la imaginació i el que toca fer i l'aprenentatge, no? Llavors, són tot de conceptes molt relacionats, no? Perquè el nen aprèn jugant, de fet, un dels objectius del joc és l'aprenentatge, i, de fet, la imaginació i la realitat són parts del mateix procés, no? Per tant, la imaginació és algo que cal cuidar a través del joc, i per tant, bueno, és que els nens ja són tan creatius que
sí.
És complicat que no ho desenvolupin, no? Però com podem, no?, interferir potser en el desenvolupament de la creativitat? Doncs mira, avançant molt tot el que són les pantalles i per tant aïllant-los, això no serà bo, i escollir jocs doncs d'un sol tipus, com dèiem, no? Jocs on molt estructurats o que impliquin, no?, un objectiu molt limitat, no?
D'acord, seria un joc de taula, un joc de construcció, una pilota... Però bé, si et sembla, i ara acabes de comentar, Clara, anem al fangar, anem al vessal de la qüestió i que no se'ns oblidi que sí, jocs de taula, sí, jocs de construcció, sí, jocs senzills, sí... Però, escolta'm, un dels protes des de fa molts anys són els jocs digitals, vull dir, les tecnologies, les consoles, jocs, etc. I això és difícilment esquivable, Clara, difícilment. Com ho fem, això, si hem d'escollir un joc d'aquesta tecnologia, d'aquest tipus de qüestions?
Bé, jo que crec que és que el primer, com a pares i com a mares, ens hem de preguntar què és el que volem pels nostres fills, i si tenim clara la resposta, apostar per això, no? Llavors, és veritat que introduir una pantalla a casa pot representar una lluita. Llavors hem de saber si estem disposats i si som capaços...
No, has dit pot, i no és pot, és representa una lluita, vull dir, sí. a curt o llarg termini representa una lluita segur.
Exacte, llavors hem de ser conscients que l'entrada d'una pantalla a casa implicarà per part nostra doncs molta implicació en la regulació i en l'ajuda a comprendre, no?, el nostre fill, per què li regalem i quin ús en farem. Per què? Perquè ja sabem que les pantalles estan dissenyades per generar addicció en general i pràcticament tots els nens reaccionen d'aquesta manera, no? Llavors, què pot passar? Doncs que el temps d'ús de pantalla cada vegada sigui més gran i que anem limitant el temps d'altres activitats que són imprescindibles. Llavors, què és el que passa? Que tots anem molt atabalats i quan el nen està en pantalla és molt còmode, no? Llavors, ojo, perquè ens acostumem ràpid, no?, a lo còmode.
Sí, sí.
Llavors, en aquest sentit, tenim molt en compte el que... recomanen les guies. La Generalitat ha tret últimament una guia que és molt precisa i potser quan la llegim no ens sorprendrem, no?, del poc ús, del poc temps d'ús de pantalles recomanat. Jo tinc aquí davant, si vols...
Sí, perquè jo no el tinc, vull dir, sí.
I mira, en menys de 3 anys, zero pantalles, zero. Són moments en què hem de manipular, que hem de desenvolupar molt els sentits, i la pantalla és un entorn excessivament estructurat. Dels 4 als 6, menys de mitja hora diària. Imagina't, menys de mitja hora diària. I fins als 12, per tant, dels 7 als 12, un màxim d'una hora diària, però supervisada, no? Res de pantalles a les habitacions. Doncs qui ho complim, això, no? És complicat.
És molt complicat, però de totes maneres, sembla que ara mateix demonitzem una mica les pantalles, i no sé fins a quin punt també tenen la seva part positiva, no?
Clar, la tenen, dins d'aquesta mitja horeta, dins d'aquesta
hora... Sí, perquè et pregunto això, Clara, per una qüestió senzilla, perquè, clar, tots tenim molt clar, i és molt evident, i en parlen moltíssim, de la part negativa de l'abús de pantalles, jocs no adequats, etc. Però, clar, això, el que et dic, no? Suposo que hauríem de també parlar de que alguna part positiva ha de tenir, o no?
Sí, i tant que sí. El que passa que, en aquest sentit, no és que pugui aportar gaire més que el que podríem obtenir, com a mínim en aquesta etapa, fins als 12 anys. Ens hem desenvolupat tota la vida sense pantalles, no? Per tant... si hem de fer una balança, no?, entre els efectes beneficiosos i aquells aspectes més negatius durant la infància i l'adolescència, ostres, jo crec que pesen els riscos, els avantatges, eh? Però evidentment hi han llistes de jocs educatius, jocs d'aventura, jocs d'estratègia.
Però seria més adequat
poden jugar junts
a partir dels 12 anys, potser, no? Seria més adequat tot això quan ja hem completat aquesta bàsica etapa de desenvolupament.
Exacte.
A partir dels 12 anys, 13 anys, 14 anys seria més adequat, potser.
Exacte. Tot i així et dic, l'adolescència encara està en desenvolupant el teu lòbul prefrontal i l'autocontrol està encara per fer. De fet, fins als 20 anys, no? Una miqueta més, doncs, acabem de desenvolupar en aquest sentit. Per tant, ells i alguns dels nens més madurs són conscients que no poden controlar-se davant de la pantalla i t'ho diuen, eh? Llavors, sí, pantalles, però no abandó. Perquè de vegades és, mira, 12 anys, té mòbil, té play i ja està, ja ets gran.
Ja, exacte, ja, i igual tenim un problema, correcte, eh?
Exacte.
Doncs, Clara Valls, professora de Psicologia del Desenvolupament de la Universitat Abat Oliba Feu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies, bones festes igualment.
Bé, bones festes i bon any, en tot cas. Doncs les joguines, ja veieu, és difícil, no és gaire fàcil, i clar, nosaltres el que volem, bàsicament, és que els nanos s'ho passin bé. I a vegades fa mal perquè tots volen alguna cosa en concret que és molt llaminera, que crida força l'atenció, però que la realitat segurament és que a curt, mitjà termini no sigui gaire beneficiosa en funció de les eines de gestió que puguin tenir, no?, per aquestes qüestions. Va, que de seguida parlarem d'economia amb Àrea Jurídica Global, en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra, però abans, us imagineu com seria una junta amb 49 milions de veïns de tot Espanya? És a dir, tota la població reunida, no sé, buscaríem quants, no sé, on es poden reunir 49 milions de persones de cop i volta. Bé, ja ho buscaríem, no? Mireu, si això es pogués fer, a l'Eri Merlin ho tenen clar. El lema principal o el tema principal seria precisament el que estàvem parlant abans, eh? Energia, eficiència energètica. Perquè una llar més eficient, doncs consumeix menys energia, estalvia la factura i cuida el planeta. I aconseguir-ho és més fàcil del que sembla. Primer, amb un bon aïllament, des de panells aïllants, toldos, fins a sellejors o finestres adequades, que només són alguns exemples amb els que pots estalviar més d'un 60% d'energia. Després, climatitzar amb solucions eficients. Això és clau. Amb sistemes de calefacció, refrigeració i una bona ventilació, pots mantenir la temperatura ideal i estalviar fins a un 65% d'energia. I tercer, generar la teva pròpia energia. Amb què? Doncs amb solucions com els panells solars, doncs començaràs a produir la teva pròpia electricitat i així guanyes més independència energètica. Així que si tu també vols millorar la teva llar i reduir el teu consum, pots passar-te per la teva botiga o entrar al web a leroymerlin.es i deixa't assessorar pel seu equip d'experts perquè a més llars eficients tinguem, més sostenible serà la llar de tothom.
Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad, como el roscón de Reyes Carrefour Extra de 750 gramos relleno de 100% nata por 8,29 €. Premio el sabor avalado por nuestros clientes hasta el 6 de enero. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Soy mi nuevo.
14.000 coches.
Soy mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves.
Pues es el momento de sacar nubes de las dudas legales que podáis tener. Llega el momento de saber cuál es el camino adecuado para solucionar vuestros problemas. Por ejemplo, en la ley de segunda oportunidad. Pongo un ejemplo, porque hablamos mucho con ello. Tenemos aquí con nosotros abogada Spain o Ariadna López, directora de Área Jurídica Global. Es la misma persona en este caso. Bueno, en redes sigue subiendo, ¿eh?
Sí, sí, vamos como la espuma, para arriba.
Está muy bien. O sea, es que la gente, supongo que quiere estar informada de todo esto, ¿no?
Totalmente, hombre, si hay una cuenta que te ayuda a ganar dinero, claro, a llegar a final de mes, a afrontar todos tus pagos, ¿como para no seguirla?
O sea, porque es que eso es así, precisamente, es el problema de nuestra ignorancia legal, que para eso estáis los abogados, para echarnos una mano en ese tipo de cosas y más en Área Jurídica Global. Bueno, sé que en Área Jurídica Global habéis ayudado ya a media España a solucionar vuestras deudas, fuisteis de los, si no los primeros, de los primeros que echabais una mano ahí con la ley de segunda oportunidad. oportunidad.
Sí, sí, la primera persona que canceló sus deudas fue mi tío. De verdad, la segunda mi otro tío. O sea que aquí los conejillos de Indias fueron los familiares y a fecha de hoy pues más de 10.000 casos, como has dicho.
Bueno, pues precisamente con este tipo de cuestiones se ayuda a la gente, como decías, a llegar a final de mes. Bueno, como ya sabéis, durante ya varias semanas os hemos pedido que mandarais a nuestro WhatsApp, a nuestro WhatsApp vuestras dudas legales para explicárselas a Ariadna. Y hoy Ariadna ha venido para responderlas. Primero, este es nuestro número de WhatsApp, 699-1309. Ahí debéis dejar vuestras dudas, lo que queráis consultarle a Ariadna. Bueno, vamos a ver el siguiente caso. ¿Qué te parece?
Vamos allá.
Buenas tardes, Cope. Mi duda viene a raíz de mi divorcio. Claro, al separarme me encuentro con los mismos gastos, sobre todo con los niños, las extraescolares. Pero claro, ahora solo tengo mi sueldo. ¿Hay algo legal que pueda hacer? Muchas gracias por ayudarnos en nuestros problemas legales. Un abrazo.
Bueno, ¿y aquí qué le podemos responder, Ariadna?
Bueno, pues antes de nada, lo primero que tenemos que analizar es que ha habido una situación que ha cambiado los ingresos de la familia. En este caso no ha sido un despido, pero ha sido un divorcio. Entonces, esta persona muy probablemente sí que cumpla con los requisitos para poder cancelar sus deudas con la ley de segunda oportunidad. ¿Cómo lo haríamos? Primero tenemos que analizar los activos, si hay coche, si hay casa y exactamente cuáles son sus gastos a final de mes. Pero cuando un ciudadano se plantea si paga al banco o a la compra, o si tiene que desapuntar a sus hijos de las extraescolares para pagar una tarjeta de crédito, en ese momento es el momento de entrar en ley de segunda oportunidad. Porque podemos cancelar el 100% de deudas de esta persona para que conserve su casa, su piso, su coche, que los niños no tengan que tener un cambio de vida en cuanto a extraescolares o de colegio o demás.
Sí.
Y así que esta persona pues pueda llegar a final de mes haciendo frente a todos sus pagos de manera correcta.
De acuerdo.
Al final, cuando hay situaciones de este estilo, la gente acostumbra a hablar con los bancos, pero no hay facilidad ni para bajar la cuota de la hipoteca, ni para hacer tus pagos de una manera más alargada en el tiempo. Entonces, la ley de segunda oportunidad nos permite de golpe hacer un cambio radical. Y a final de mes, en todo lo que destinas a pagar a bancos, que pueda ser pues un ahorro para la familia.
Entonces, entiendo por lo que estás explicando que esta señora cumple los requisitos para cancelar sus deudas.
Muy probablemente sí. Debería analizar mejor el caso, pero sí.
¿Y cómo se cancelarían las deudas? ¿Cuánto se tardaría en esto?
Pues tardamos 9 meses, un añito, es un procedimiento judicial, la verdad es que bastante rápido porque la ley ha cambiado y ahora está muy bien redactada. Y pues vendría a nuestro despacho, sacaríamos toda la documentación necesaria, redactaríamos demanda y una vez esté en el juzgado, todo esto ya marcha solo.
¿Y no entraría esta persona en un problema de impagos?
Claro, si deja de pagar al banco para tener ahorros, es normal que la gente piense, vale, ahora la van a poner en ASNEF, ¿no? Y va a tener problemas de impagos. Pues no, porque lo bonito de esta ley, que de hecho es un puntazo, es que nada más entrar en el juzgado, entra el deudor como en una cúpula de protección que permite que no le puedan embargar, que no le puedan denunciar, que no le puedan demandar. Entonces está protegido totalmente y aunque impague, sabe que no va a tener ningún problema.
De acuerdo. Bueno, pues ya sabéis, si tenéis alguna duda o alguna consulta al respecto, este es nuestro número de WhatsApp, 699-1309. Tenéis que dejar ahí vuestro mensaje, vuestra duda, vuestra consulta para Ariadna López. Y ya sabéis que en Área Jurídica Global pues os van a ayudar con cualquier problema legal. Cualquier problema legal les podéis consultar. Para contactar con ellos, además de la consulta del WhatsApp, pero ya directamente para hablar con ellos, es el 900-90-77-50. 900-90-77-50. Ese es el teléfono gratuito de Área Jurídica Global. 900-90-77-50 o en la web también lo vais a encontrar toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com. Ariadna, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Nos vemos en la próxima, a ver si la gente va mandando más dudas.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
La llegada de la ola epidémica y ha provocado un aumento notable de los contagios, las consultas médicas y los ingresos hospitalarios. No sé si estáis viendo mucha gripe a vuestro alrededor.
Yo voy esquivando las balas, arancel como palabra del año.
Una palabra que nos puede parecer lejana, técnica, casi de despacho. Y nos están poniendo unos cuantos ejemplos los oyentes, Rosa.
En mi familia a los sanguis les decimos chinguanguis.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
punt d'arribar a dos quarts de dues d'aquest primer dia laborable de l'any 2026, amb grans notícies. Grans notícies que, bé, totes parlen, o moltes d'aquestes parlen, de les pujades de preus que tindrem. Per cert, no sé si alguna vegada és molt il·lusionant començar un nou any, perquè et renoven les esperances, els objectius, les maneres, renoves una mica, no? Però mai he escoltat a una persona, o almenys segurament hi haurà, que hagi dit no, l'any passat va ser un any fantàstic. Qui de vosaltres em pot dir que l'any passat va ser un any fantàstic? Personalment parlant. Poques persones, és que són molt inconformistes amb això. Bé, dit això, de seguida realitzarem un repàs a l'actualitat, als serveis, a la meteo, que se'ns gira fred, encara que avui les màximes pujaran de temperatura, les màximes pujaran una mica, però encara al cap de setmana se'ns gira fred del bo, i se'ns gira possibilitat de neu, sobretot cap a Ponent. Així que molta atenció, perquè hi ha una alerta activada de cara a diumenge per la tarda. De seguida entrarem més en detall. I en parlant de què més? Parlem dels videojocs. De prudències amb els videojocs durant aquestes festes, que encara queden uns quants dies, perquè els nanos, bé, es poden enganxar. Parlem d'aquestes addiccions. I parlem dels Mozillas, amb la Sindicatura de Greuges de la ciutat de Barcelona. De seguida en parlem de tot això. Actualitzem la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
¿Buscando el superregalo para estas Navidades? Quédate con todos y regala Toon Story, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra en el que podrás escuchar El Rey León, La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, Anastasia, Shrek, Toy Story, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Toon Story, el mejor cine de animación en concierto. 8 de febrero, El Auditori, Barcelona. Compra tu entrada ya en filmsymphony.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo estoy en contra de que en los estadios haya esas jaulas de metacrilato donde se meten las aficiones rivales. Pero este tipo de situaciones justifican que los clubs y que las competiciones obliguen a que haya ese tipo de protección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De dilluns a divendres.
Vinguella, bona tarda.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim.
Amb Joan Batllori.
Tu estàs content? Doncs molt bé. Jo...
El superestar!
Parlem de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
I amb el Joan Batllori. Què tal? Bona tarda.
Haurem de veure Paco González.
Amb bigoti.
Amb bigoti.
Veurem.
Qui?
Benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No han sonat les senyals horàries, però és igual, ja us ho dic jo, són dos quarts. Són dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantadíssim de parlar amb vosaltres i és el moment de repassar els serveis. Actualitzem els serveis i comencem per la meteo. Comencem per la meteo. De cara a aquesta tarda, esperem un augment de la nuvolositat a tot el territori. Bàsicament, algun sol tèrbol cap a Terres de l'Ebre, d'aquell sol que bruteja, i els núvols que comencen a aparèixer i encara una boira que queda enganxada encara al Segrià cap a Ponent. Ara, el plat fort ja ve de cara a demà que comença aquest augment de nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, amb algun plogim que es deixarà escapar, sobretot cap a l'Empordà, cap a la Vall d'Aran, cap a la Ribagorça, per aquí esperem això, i les temperatures que ja començaran a baixar, Encara que les màximes avui pugen per la culpa dels núvols. D'entrada, a partir de demà, tot això baixa, i de quina manera? Baixa fort. Dissabte encara ja començaran a treure el nas, sobretot per la tarda, a partir de migdia, tarda, nit, pluges cap a Ponent, i ja neu començarà a fer acte de presència, sobretot a la Vall d'Aran. Però serà diumenge quan ja notarem, sobretot, d'haver ple un cop fort de fred a tot el territori, i diumenge per la tarda, davant un dia bastant insegur, doncs el que esperem és neu. Neu i boira. Sobretot hi ha una alerta activada pel Meteocat per possibilitat d'avís per neu a Ponent. Parlem de la Noguera, del Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Terra Alta. Per aquesta zona, sobretot, hi ha un avís per intensitat de neu, encara que la neu pot ser present a tot el que seria la franja de Ponent. Des de la Vall d'Aran fins a Terres de l'Ebre, als ports, doncs aquí podria estar la neu. Així que molta atenció a tot això, i el fred, que farà una bona rasca, una rasca de la que toca per l'època, fins i tot bastants graus, més per sota de la mitjana que tocaria per aquest 2 de gener. Bé, anem a veure com tenim els esports, perquè un dels plats forts és el derbi que tenim demà dissabte. Joan Batllori, benvingut, com estàs?
Què tal, Cruz? Bona tarda.
I com tenim el derbi? Com s'està cuinant tot això?
Bé, home, avui és un dia intens perquè és el dia de la prèvia, els equips han fet els darrers entrenaments abans del partit i aquest matí. Acabem de sentir les rodes de premsa dels dos entrenadors, que han parlat els dos alhora, tant Flick com Manolo González, els dos a la una, sincronitzats.
Això és bo encara per calmar les coses i intentar que les coses no surtin de mare, Sí. Però no sé si aconsegueixen els resultats esperats.
Home, jo crec que de moment el que està fent tothom, totes les parts estan posant molt de la seva part perquè les coses estiguin tranquil·les. Ara, després ja estàs en mans del comportament de la gent, o de part de la gent, o d'una minoria de l'afició que vagi demà a l'estadi de Cornellà al Prat. Ara les dues, els dos entrenadors es fan la fotografia, aquesta també, que és habitual i tradicional, a l'estadi de Cornellà al Prat, amb Manolo i amb Flick. El Barça, Hansi Flick, ha dit que Lamine Yamal, que ahir es va perdre el primer entrenament de l'any perquè tenia malestar, avui ha entrenat. No riguis. Digue-ho de gener, no?
Home,
tots algun dia.
Quants anys té Lamine?
Doncs res, té 18 anys.
18 anyets.
18 anys.
Bé, mentre no estigui a la reifa aquesta que hi ha a la Sénia, entenc que el dia...
Ahir va anar a la sessió d'entrenament, el que passa que va anar i al cap d'uns minuts va marxar. No elaborem teories que
no
sabem, tampoc.
Igual no ho sé, no, estic especulant, pobre.
Es trobava malament, però que sigui una mica de fred o algun tall.
Però que bé, tampoc sortiria, no seria gaire escandalós que el nano hagués fet una bona entrada d'any i ja està. I mira, m'ha sentat mal el fumo de frutes que m'he tomat.
Doncs res, avui ja ha entrenat amb normalitat i demà estarà a disposició de Hansi Flick per jugar al derbi. D'Araujo ha dit que està entrenant molt bé, però que depèn del futbolista quan vulgui tornar a entrar en una convocatòria per jugar, aixecar el braç i dir ja em trobo en condicions. I també ha dit que Dani Olmo, que ha estat tota la setmana fent part dels entrenaments amb el grup, que ja està recuperat d'aquesta lesió a l'espatlla i que, per tant, estarà a disposició també demà. A l'Espanyol, Manolo té tots a disposició, tret de Charles Piquel, que està jugant la Copa d'Àfrica. Aquest matí hem sabut també important, perquè és una notícia històrica, que l'àrbitre del derbi serà un català.
I per què és català, bàsicament?
No, clar, normalment fins ara els àrbitres del Col·legi Català no podien xiular partits amb equips catalans participant, ni un derbi, ni un Barça, evidentment, ni un Barça-Real Madrid, ni un Barça-Sevilla. Però això ha canviat, i a partir d'aquesta temporada els àrbitres que estan adscrits a un determinat col·legi poden xiular
qualsevol partit.
Un derbi, com serà demà aquest Espanyol.
Home, bé, és lògic, jo ho trobo coherent perquè
reforces
la professionalitat de l'àrbitre. L'àrbitre ha d'arbitrar sigui quin sigui l'equip. Dient, no, si ets del Col·legi Català no pots arbitrar equips català, és donar per fet que hi pot haver un benefici per ser català, bàsicament. No?
I a més, per exemple, què vol dir? Que per ser català no pot ser del Real Madrid?
No, correcte. Jo coneixo uns quants,
I li pot xiular un partit al Real Madrid i a lo millor ets del Real Madrid.
Correcte.
Des d'aquest punt de vista jo també ho veig bastant així.
Sí,
ha dit Manolo González, per exemple, que a ell li sembla un error, perquè creu que és generar un debat, com si ja el derbi no vingués carregat, generar un debat més polèmic que designar un àrbitre català pel derbi. Perquè, això no ho ha dit, però ho puc afegir jo, perquè una mica poden anar els trets, a lo millor es pot considerar que en general hi ha més culers a Catalunya i que, en fi, ell ho considera un error. Serà un dels temes que tractarem també el programa, perquè el tema té la seva xitxa.
Home, no hem de dubtar de la professionalitat dels àrbitres, no. I a més, en jugades dubtoses tipus penals i coses així, el VAR hauria d'entrar per solucionar situacions complicades. Vull dir que, en principi, ha de ser així.
En fi, li desitgem, jo, com sempre, als àrbitres els desitgem.
Sí, sí.
Sort i, sobretot, encert.
Sort i encert.
Sí.
Hi ha alguna cosa per tancar el tema esports?
Doncs el Girona té el seu partit diumenge a les 18:30. Visita el Mallorca per obrir l'any. Avui tenim partits de Lliga CB amb presència catalana a les 7, Andorra-Lleida, a les 8, Barça-Saragossa, i a les 9 duel català Manresa-Girona, i també parlarem al programa, que demà comença el Dakar.
Ah, sí, és veritat, eh?
Sí, per terres de l'Aràbia Saudita, i com sempre hi ha una bona representació de pilots catalans. En cotxes tenim a Nani Roma, Isidre Esteve, Laia Sanz...
Llàstima de l'equip femení de camions de Sant Quintí de Mediona, que tenien ja tot el pressupost per anar, i no els hi ha arribat a temps el patrocini per... Una llàstima,
no és fàcil, tot el tema de l'infraestructura Dakar.
No.
I en motos tenim a un jove pilot, Edgar Canet, que ja la temporada passada, en el seu primer Dakar, va fer una gran competició i hi ha expectació per veure què fan l'edició que comença demà també.
Doncs els amants dels ral·lis i del motor ja tenen el Dakar, que encara es diu Dakar, encara que ja Dakar no ni entra ni pinxa ni corta, però bé, és la tradició de marca registrada, Dakar.
Aquesta ja serà la 7a edició que celebra l'Aràbia Saudita.
Hi ha previsió, t'ho dic, ara per fer aquí càbales, de que tot això torni a passar per Dakar?
No pinta. No? I és una pregunta que sempre els hi faig, per exemple, fem la prèvia amb el Marc Home, que ha estat director de la cursa i 5 vegades guanyador del Dakar. I ell normalment el que diu és que tornar a l'Àfrica per la situació geopolítica que hi ha allà és complicat. I que han trobat allà... Es va fer a Sud-amèrica durant unes temporades, sí. I ara es veu que allà a l'Aràbia Saudita han trobat també un territori amb molt bones condicions per fer la cursa.
Sí, econòmiques. Suposo que l'Aràbia Saudita estarà encantats que vagin allà al Dakar, eh?
Sí.
Joan Ballori, moltes gràcies.
A tu.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres, sobretot molt centrat en el derbi que tenim demà dissabte entre l'Espanyol del Barça a Esports Cope amb ell mateix, amb el Joan Ballori i tot l'equip d'esports de Cope Catalunya i Andorra. Va, que de seguida parlem de videojocs, i parlem d'addiccions a videojocs, i parlem de com controlar això o com posar l'ull en hores de pantalles. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
I tu, què le pides al año nuevo? Ya lo sé, ya. Deseo concedido. Vuelve el fútbol a COPE.
¡Salta los equipos, Manolo!
Este fin de semana, la primera jornada del 26. Este sábado, derbi catalán. Español-Barcelona. El domingo, Real Madrid-Betis. Real Sociedad-Atlético de Madrid.
¿Dónde la vamos a contar?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Claro que sí!
El número uno del deporte.
Los Reyes Magos están en camino.
Niños y niñas esperan sus regalos con emoción.
Por eso queremos recordar a los Reyes que en el Corte Inglés están todos los juguetes que esperan los peques.
Incluso esos tan difíciles de encontrar.
Además, es el momento de canjear los cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes.
En nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
¡Que vienen los Reyes!
Y todos los juguetes están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralele...
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Arriben les festes i què has de fer? Ja no ara, eh? Ara ja estem a la fase final de les festes del Nadal. Però ja quan els nanos tenen festa, tenen vacances i els pares treballen, vamos a entretenerlos. Sí, els salons de les infàncies, els caus i aquestes coses, sí, és un bon què, però no sempre són la solució, no sempre hi ha accessibilitat, en tot cas, no? Llavors, què ens queden? Jocs. I videojocs. Entren aquí en conjunt i entren que és una època segurament on juguen més del que recomanablement seria possible. Però això es pot controlar? De quina manera es pot controlar? Què es podria fer, en tot cas, per controlar aquesta situació que pot acabar en una addicció a les pantalles? I és que els nanos, abans parlàvem amb la Clara Valls, són molt tous en aquestes qüestions. I és que, a més, els que fan videojocs ho fan molt bé, és que ho fan molt bé, fan jocs molt addictius, ho fan molt bé i pensats precisament per això. Va, que en parlem d'aquest control amb el senyor Eduardo Cruz, que és CEO i fundador de Custodio. Eduardo, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, es un placer.
Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo se controla esto? ¿Cómo se puede prevenir que no se enganchen?
Desde luego, y antes de nada decir que los videojuegos al final son parte de la cultura actual y de hecho dentro de la industria del entretenimiento son el negocio número uno, por encima de, sí, sí. De incluso las películas y la música, incluso combinadas.
Es que Eduardo, es que están muy bien hechos, es que hay muchos que son fantásticos, es que es normal que haya que despierte ese halo de adicción, ¿eh?
Grandes producciones.
Sí,
y como decías, pues es muy fácil, ¿eh? Que en estas fechas, sobre todo, pues oye, de alguna manera, por poner un símil del chupete digital, pues a niños de cualquier edad, incluso con 0 años, cuando son bebés, pues se les deja un dispositivo para que se entretengan, ¿no? Y evidentemente, pues los más grandes, ya de 12 y más años, pues estos lo necesitan y es parte de su vida y es parte de su cultura, y sin ello, pues probablemente estén fuera un poco de lo que se circula hoy en día entre sus amigos, con lo cual tenemos que tenerlos de alguna manera.
Entonces, a partir de aquí, ¿cómo se regula? Porque, claro, los videojuegos son buenos, tienen virtudes, también, como cualquier cosa en exceso, crea problemas. A partir de aquí, ¿cuál sería el control? ¿Qué es cuestión de poner horarios, de razonar con ellos? ¿Cuáles serían los pasos?
Esa es la clave, y es una batalla de todos los días.
Todos los días,
correcto. Yo creo que a la hora de dibujar un poco la problemática deberíamos de poner dos fronteras, ¿no? Una que podríamos decir que es así un poco la más suave, la más soft, ¿no? En la que el videojuego puede provocar problemas en el hogar o problemas con los objetivos personales que podamos tener, y esto tanto niños como adultos, es decir, oye, pues no estoy haciendo bien mis exámenes, no estoy dedicando tiempo adecuado a lo que sea, o tareas muy básicas, muy higiénicas, como yo qué sé, pues como hacer lo que tengo que hacer en casa, pues no lo estoy haciendo en favor de jugar, ¿no? Esa frontera, pues tenemos que cuidarla y cuidarla todos los días, es un tema educativo, y no debe suponer más problema, ¿no? Yo creo que todos hemos sido niños y todos pues hemos luchado alguna vez con nuestros nuestras obligaciones, por así decirlo, en casa, y es parte del crecer. Ahora, dicho esto, la siguiente frontera, que es muy dura, es que el 2% de los niños tienen o generan algún tipo de patología en torno a los videojuegos. Es decir, 2 de cada 100 acaban teniendo problemas que necesitan seguimiento de alguna manera especializado, ¿no? Y eso es lo que no tenemos que no tenemos que llegar bajo ningún concepto.
Eduardo, es que claro, hay tantos inputs para el entretenimiento hoy en día. Cuando era pequeño no había tanto. Entonces, a partir de aquí, no sé, la frase de a lo largo del día hay tiempo para todo, ¿esto cómo lo podemos organizar?
Exacto, pues al final esto no es un tema que se deba gestionar por, oye, esto se ha ido de madre y hay que poner un remedio a la situación. No, eso se tiene que hacer todos los días, hay que trabajar en ello todos los días. Todos evidentemente estamos y preocupados, y nos es muy difícil muchas veces entender qué es lo que tienen en la cabeza los niños, qué es lo que les gusta, qué es lo que les va bien, etcétera, porque ya estamos, como he dicho, muy ocupados, y ellos pues viven en un mundo que es muy suyo, ¿no? Como es normal, son las siguientes generaciones y son el futuro. Pero por desgracia o por suerte, esto hay que hacerlo todos los días un poquito, y hay que participar, hay que hablar con ellos, y sobre todo hay que poner medida, es decir, lo que no se mide no se sabe, y esto pues los videojuegos evidentemente, que se nos van las horas, vamos, como si no hubiese mañana, ¿no? Te pones y estás 4 horas y se te ha pasado mediodía,
sí.
¿No? Pues evidentemente esto hay que saberlo gestionar y cuantificarlo. Yo creo que la clave es cuantificación. Si no se mide, no se sabe y no se puede actuar sobre ello.
Claro, yo pienso ahora, por ejemplo, en los que somos padres y tenemos un móvil, ¿no? ¿Cómo le podemos decir no juegues cuando tú estás con el móvil?
Pues muy muy bien dicho, ¿no? Porque al final hay que, de alguna manera, hay que liderar con ejemplo, y muchas veces pues nosotros somos mal ejemplo en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos que también de alguna manera aplicarnos a nosotros mismos esta disciplina de que tiene que haber un tiempo para todo y tenemos que, número uno, vivir en convivencia y bien con todos, ¿eh?, con todas las personas que nos importan, y segundo, pues evidentemente con rodeados de ceremonias y rodeados de hábitos que pues nos ayudan a conseguir nuestros objetivos personales, ya sean de educación, porque tenemos estudios, exámenes, o ya sean profesionales, porque tenemos tareas que realizar, ¿no?
¿Qué alternativas se les... Hombre, supongo que habrá que ofrecer alguna alternativa, ¿no?, para todos estos tiempos, pero ¿qué alternativas serían las más adecuadas? Cualquiera que fuera offline, ¿no? Por ejemplo, un paseo, o por ejemplo, ir al circo, o por ejemplo, no sé, lectura. Supongo que esta sería una de las alternativas, ¿no?
Sin duda, yo creo que lo que tiene que suceder es que tiene que haber tiempo para todo, ¿eh? Y cada hogar y cada familia y cada individuo pues es diferente. Hay gente que le puede gustar la lectura, incluso la lectura puede ser una adicción, esto existe, ¿eh? Pero evidentemente no a todo el mundo le gusta o no a todo el mundo pues lo disfruta igual, ¿no? Entonces eso no significa que de alguna manera todos tengamos que leer y tengamos que leer todo el tiempo o en exceso, pues no. Pero al final tenemos que tener tiempo para todo dentro del contexto de lo que nos interesa, dentro del contexto de nuestros familiares y nuestras amistades, y como he dicho antes, pues dentro del contexto de los objetivos personales que tenemos, ¿no? De desarrollo. Al final, de los niños, lo que queremos es una cosa, y aquí creo que nadie está en desacuerdo, ¿no? En el sentido, lo que quiero decir es que queremos individuos en el futuro que son independientes, que son capaces, que están en balance con el mundo, ¿no? Y que hacen el bien. Ahí todo el mundo está de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo, y es normal, es en el cómo, en el día a día, en si nos gusta el color amarillo o el color verde, en el si la dieta tiene que ser de una manera o de otra, si el videojuego tal o el videojuego cual. Ahí es donde existe un poco las grandes diferencias, ¿no? Porque cada persona es un mundo, cada hogar es un mundo, pero en lo que es en lo general, en el que tenemos que tener personas independientes y capaces en el futuro, yo creo que todo el mundo está de acuerdo.
Sí. Me gustaría, Eduardo, acabar casi como hemos empezado, ¿no? Hablando de básicamente de la demonización de los videojuegos, porque hay una cierta demonización, ¿no? Parece que cuando los miras, ostras, estás viendo al enemigo. ¿Eso es tanto así?
Pues yo creo que no. Ahora, lo que no se entiende, se suele de alguna manera ver de una forma muy crítica, ¿no? Y lo importante yo creo es que participemos un poco. O sea, para bien o para mal, el videojuego es el gran entretenimiento, la gran cultura de hoy en día, ¿eh? Y esto pues desde los años 70, que empezó un poco el tema en los hogares, pues no va que a más. Entonces tenemos que tener muy presente que esto está para quedarse, porque ya estaba desde hace 40 años, por así decirlo, y que es el futuro de muchísimas cosas, ¿no?
Es curioso porque cuando hablamos de engancharnos a un videojuego, se habla de enganchar de adicción, pero no se habla de adicción a juegos de mesa, que podría ser similar o igual estoy haciendo una comparativa absurda.
Que las puede haber, o sea, al final yo creo que hay adicciones en cualquier cosa, ¿no? No ya. Todo el mundo le sienta lo mismo igual, ¿eh? Y esto tanto es cierto en la dieta, ¿no? En lo que comemos, pues no todo el mundo nos sienta lo mismo igual, ya. O nos gusta lo mismo. Uh-huh. Pues en las cosas en las que podemos perder el tiempo y nos puede desembocar en problemas personales y de convivencia, pues exactamente lo mismo. Hay gente que a lo mejor pues va una vez al bingo en su vida, se gasta 10 euros por decir algo y no pasa nada. Y hay gente que ese día, ese evento por primera vez esos 10 euros se convierten en la condena de su vida. Pues con los videojuegos igual.
Pues Eduardo Cruz, CEO y cofundador de Custodio, muchas gracias por esta charla y que tengas unas felices fiestas.
Igualmente, un saludo.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bueno.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquet.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Està reflexionant sobre el tema de les pantalles i dels mòbils. Estan molt bé fets, és una màquina increïble. Tot s'ha de dir, eh? Ens ha connectat amb el món i ens ha canviat la manera de viure. Ens ha canviat la vida, tot això. Si fer una reflexió als que tenim certa edat, que podem haver viscut una part de la vida sense mòbil, doncs fem una reflexió de l'abans i del després i com ens ha canviat la manera de treballar, de fer, d'oci, de comunicar-nos, absolutament de tot. Som ultradependents del mòbil. Clar, com li dius tu a un nano? No juguis amb les pantalles, deixa el mòbil tranquil. Quan tu estàs enganxat també i ho mires cada dos per tres. Quan surts de casa i surts amb un 15% de bateria, ja surts acollonit, surts espantat, dient, ostres, quedo en mans de Déu que em quedi sense bateria i aïllat del planeta. Bé, coses que passen a la vida. Bé, parlem d'una altra història bastant seriosa, i parlem dels punts liles. Els punts liles són aquells llocs on quan hi ha un assetjament sexual, quan hi ha alguna agressió, quan hi ha alguna mena de denúncia per discriminació, pots anar a un punt lila. Ara, la xarxa de punts liles ja ha augmentat perquè la Sindicatura de Greuges de la ciutat de Barcelona doncs ja en forma part. En parlem amb el síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David, bon dia. David, com estàs? Benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. M'ha sorprès això. Jo pensava que ja estàveu, perquè què significa això d'estar dins de xarxa de punts liles? Explica'ns.
Nosaltres estem quan ens poden entrar queixes, etc. La xarxa de punts lila, i tu ho has dit abans, comença amb temes de festes majors, el tema de l'assetjament masclista que poden haver en el cas de les festes, però a poc el que s'ha anat fent és més de caràcter permanent del teixit social, de poder detectar i poder fer un acompanyament i sensibilització envers a dones que estan patint violència masclista. Per tant, és un punt que de referència perquè puguin acudir i nosaltres fer l'acompanyament i després ja dirigirem el recurs que necessiti i que hi hagi a la ciutat. Nosaltres ja vam fer dos tipus d'actuacions, perquè tu deies, ja estàvem en els punts lila, no, però sí que vam fer dos tipus d'actuacions. Una va ser, que la vam comentar aquí, el tema dels abusos que va haver a una escola de Barcelona.
Sí, sí.
Després, ara, el dia 7, també vam crear un grup de treball els assetjaments i els abusos envers nens, nenes, adolescents i dones. El dia 16 presentarem un informe sobre els recursos de violència sexual que hi ha a la ciutat de Barcelona, però el que sí que volíem també és fer teixit social i en el barri de Sant Antoni hi ha 65 punts lila i és llocs de referència en el que la dona tingui la possibilitat de poder fer demanar ajuda, pugui ser-hi, no? I s'ha publicat un díptic on estan els punts tipificat. I també sempre ho hem parlat, això, que no és fàcil fer el pas per denunciar aquesta situació i normalment no es fa quan es vol, sinó quan es pot. Tenir això a punt de referència és important. I també important, nosaltres ho veiem on estem. Nosaltres estem a Sant Antoni, però estem molt a prop del Raval i molt a prop del Poble Sec. Per tant, és encreuament entre tres barris, però encreuament. Tres districtes, l'Eixample, Ciutat Vella i Sants Montjuïc, que ens tinguin de referència és important, i també això també ha implicat que tot l'equip hagi hagut de rebre una formació de com rebre la persona que hi ha aquest pas important. També ens estem dotant d'un protocol de com actuar. Per tant, és col·laborar amb el teixit social de la zona per també ser centre de referència. En el nostre edifici, i a tots, els 65 que hi ha comerços, hi ha perruqueries, hi ha moltes entitats, hi ha una enganxina a la porta que diu que és punt lila i en qualsevol d'elles pot entrar la persona. Violències masclistes i també violències LGTBI-fòbiques pot entrar, i el que farem nosaltres és això, adreçar-la en el servei. És a dir, nosaltres aquí el que fem és assessorar i dir-li quin és el servei que hi ha, quins són els punts d'atenció urgents, serveis específics contra la violència masclista, quins són els punts d'atenció no urgents, també recursos per barri per la recuperació.
Doneu tota aquesta informació, no?
Donem tota aquesta informació i també com a institució és important que poden venir aquí a denunciar aquesta situació. El fet és que sí que és veritat que van començar sent en temes de festes i en espais d'oci, però veiem que és important anar més enllà. I la setmana passada, que era el dia de l'erradicació de la violència sí. masclista, el que és important és posar sobre la taula que és tot l'any l'erradicació de la violència. I és oferir recursos a les persones, a les dones, nenes, que fan aquest pas tan important. I també ser conscients de que moltes vegades les violències que nosaltres percebim són violències visibles, les violacions, les agressions sexuals, etc. Però també hi ha molta violència invisible, com són el tema de publicitat sexista, manipulació emocional, culpabilització, i també hi ha violències implícites i explícites. Moltes vegades no es fa el pas fins que no s'és conscient de que igual no és una violència visible, que és invisible i implícita, però sí que és una forma de violència.
D'acord. Quins són els protocols que quan entra una dona o algú allà a denunciar, a partir d'aquí, quin és el protocol que es fa?
Nosaltres el que hem format és a les persones que reben, mai seran ateses davant del públic, per tant, tenim una saleta especial per poder rebre-les. També són tres persones de l'equip que la primera atenció, també sent molt conscients que igual venen i després no fan el pas i se'n van, escolta activa, ja tornaran un altre cop, també no homogeneïtzar, no podem tractar tothom per igual, per tant, perquè hem de veure que ja dic tipus de violències, i sobretot el tema de, moltes vegades és un tipus d'acompanyament que igual requereix un altre dia per tornar aquí. El tema dels circuits és ja nosaltres estem al tercer pis, el personal de baix ens avisarà abans de que pugen, per tant, per buidar una mica l'espai i que no es vegin que no tothom les vegi com entren, perquè també és un tema d'intimitat personal, i per això ho tenim bastant identificat, i això ens va servir molt quan vam fer la comissió de reparació. També vam fer un protocol intern de com rebre-les. Sempre serà una persona, poden venir amb familiars, també, si venen amb nens i nenes, hem habilitat un espai perquè nens i nenes puguin estar a prop i que la mare en tot moment es pugui veure, però també conservant algun tipus de... Moltes vegades no manifestarà aquest tipus de violència davant dels seus fills, però el que no vol és la vista dels seus fills, per tant, hem habilitat un espai per això.
Doncs és un bon què perquè prevenir, denunciar, saber quina és la situació sempre és adequat per erradicar tot aquest tipus de violències, tot i que ens de ser conscient que berros sempre hi haurà, encara que hi hagin, que és una qüestió que no es pot erradicar, això sí que és més difícil, però s'ha d'estar atent per combatre la situació.
És el que tu dius, risc zero no existeix. No. Sempre hi ha aquesta possibilitat. Ser-hi és important. I pensar que quan algú vulgui fer pas hi ha 65 punts lila al barri de Sant Antoni és molt important.
Doncs, senyor David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta'm, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Expósito va más allá de la noticia.
Es un motor a combustión de un coche de toda la vida que todavía está lejos de apagarse.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Habíamos puesto el año 2035 como punto final para la gasolina y el diésel, pero de nuevo Bruselas ha decidido reescribir el guión, suavizando su postura y haciendo caso a la industria y a países como Alemania. Un cambio que abre la puerta a que los vehículos de combustión se sigan vendiendo más allá de esa fecha.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Que podeu tornar a escoltar totes les xerrades que hem fet al programa a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya, o si descarregues l'aplicació de COPE, fantàstica aplicació, a part d'escoltar-nos en directe a través de l'aplicació, també pots escoltar totes les que hem fet i les notícies, tota l'actualitat a l'aplicació, buscant COPE Catalunya. Arribem a les dues, i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja. Que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.